Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Guanyar consistència i ser un equip més contundent sense pilota. Aquestes són algunes de les consignes que ha deixat anar en roda de premsa Quico Ramírez fa uns minuts en la prèvia del partit contra el líder, el Villarreal B. No hi ha dubte que veient el rendiment defensiu de l'equip, especialment fora de casa, el diagnòstic més encertat no podia ser. És evident que el Sabadell necessita això, més formigó, ser un equip més rocós, no concedir tant al rival. Per això, després de les circumstàncies, com ha dit literalment Ramírez, que van condicionar el seu 11 a Ontinyent, tot apunta que tornarà a la versió que van veure fa 15 dies davant l'Atlètic Balears, amb matisos, amb algun retoc, però amb la premissa ben clara de plantejar un partit com aquell. Homes com Pedro Capó o com Nico Del Monte tenen molt a dir en aquesta alineació, fins i tot, per què no, Mariano Konic, que amb Migue fora de la convocatòria per precaució i amb una setmana més de rodatge, apunta aquest cop sí que tindrà minuts davant del Villarreal B. Per cert, ja que parlem d'altes i de baixes, Felipe Sanchón està recuperat, però segurament no per forçar-lo d'inici, amb la qual cosa l'atacant de Sant Boi arrencarà el partit des de la banqueta, segons ha confessat Quico Ramírez. De seguida l'escoltem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'esport passa per Ràdio Sabadell i per les mans del Toni González al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia del Sabadell-Villarreal B marcarà el programa d'avui amb Quico Ramírez, amb l'exarlequinat Miguel Álvarez i les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. Comentarem l'actualitat del Sabadell Nord, del Mercantil, i passarem per Mataró, on tenim en marxa una nova edició de la Copa del Rei de Waterpolo. El Natació Sabadell debuta a 3:45 contra el Medi. Ja les acaballes, una mica d'embol amb l'Oar i també d'atletisme, connectant amb Antequera, que acull aquest cap de setmana l'estatal indoor.
I fora de l'hotel?
El Barcelona renova Ernesto Valverde per una temporada més amb opció a una altra. L'equip culer rebrà demà el Valladolid a 8:45 de la nit. Diumenge el Girona tindrà el repte de puntuar al Bernabéu a les 12 del migdia, mentre l'Espanyol buscarà aconseguir la seva segona victòria com a visitant contra el València a 5:15. A l'Europa League, els quatre representants de la Lliga van encarrilar ahir el passi als vuitens de final de la competició. El Sevilla va guanyar 0-1 al camp de la Lazio, igual que el Villarreal, el de l'Sporting de Portugal. Més àmplia va ser la victòria del València, que es va imposar 0-2 al Celtic, i l'únic que no va guanyar fora de casa va ser el Betis. Això sí, torna de França amb un bon empat amb gols 3-3 contra el Rennes. I diumenge a les 11, semifinals de la Copa de la Reina, partit únic, Atlético de Madrid-Barça, primer contra segon de la primera divisió femenina. L'altre duel enfronta la Real Sociedad amb el Sevilla. Una altra copa, en aquest cas el Barça s'ha passat de les semifinals de la Copa del Rei de bàsquet, després del petit triomf contra el València Bàsquet 86-79. A les semifinals es creuarà l'equip de Pesic demà amb l'Iberostar Tenerife, que ahir es va desfer de l'Unicaja. El Divina Seguro Joventut debuta avui a les 7 contra el Kirolbet Baskonia. La penya no competia a la Copa des del 2015. I l'últim partit de quarts a les 9 serà un derbi madrileny Real Madrid-Movistar Estudiantes. Finalment, un apunt ràpid de tenis. Albert Ramos ha eliminat en 3 sets a David Ferrer en el torneig de Buenos Aires i accedeix així als quarts de final.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, renovat tècnic del Futbol Club Barcelona.
El hecho de que el club pues, piensa en mi para dar continuidad al proyecto, pues me reconforta en cierta medida y bueno, también me hace estar más responsabilizado, ¿no?
I un altre entrenador, el del Divina Seguro Joventut, que avui s'estrena la Copa, Carles Durant.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant a un jugador que acaba d'arribar a la primera plantilla del Centre d'Esports Sabadell. Avui bufa espelmes el central arlequinat Mariano Konic.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Minuts per sobre de les dues. Entrem en matèria, dia de prèvia avui aquí a Ràdio Sabadell, en aquest divendres 15 de febrer del 2019, a les portes de rebre el líder, el Villarreal B. I amb una sèrie d'altes i de baixes confirmades, ens ha servit molt avui la roda de premsa i un dels últims entrenaments de la setmana del centre d'esports per començar a descartar algun jugador, com a mínim, a l'onze inicial de Kiko Ramírez. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Avui has anat a la roda de premsa de Kiko Ramírez i, com dèiem, recupera diferents jugadors respecte a la setmana passada, alguns amb matisos, no per entrar l'11, d'altres possiblement sí, com és el cas de Pedro Capó, però fes-nos una mica de resum de novetat respecte a l'últim partit.
Primer dir que no ha passat com la setmana passada, que van haver les baixes d'última hora com la de Migue. Avui no ha passat això, tot el contrari. Hi han, com deies, Adri, recuperacions i recuperacions parcials, no? Pedro Capó sí que tornarà sense problemes, estarà disponible ja per jugar d'inici si així ho decidís l'entrenador. Migue, en teoria, que és el que es va lesionar la setmana passada en l'entrenament del divendres, tenia per dues setmanes, per tant ara compleix una setmana d'aquesta lesió, així que no l'ha descartat del tot per convocar-lo, però sí que és molt difícil.
Pràcticament. O sigui, llegint entre línies en diagonal el que ha dit Kiko Ramírez, em sembla que no entrarà a la llista.
Exacte, però qui sí ha entrat és Felipe Sanchón, que no està al 100%, no podrà jugar d'inici, però sí que ha entrat a la convocatòria per rebre el Villarreal B. I finalment també ha parlat de Cònic, que ha dit que està molt més preparat, que ha entrenat cada dia ja amb el grup, que ja té el to muscular, no està al 100% encara tampoc, però sí que està molt més a punt ja per disputar el partit.
L'argentí que avui fa anys, d'origen ucraïnès, però una barreja ben estranya, format en el seu dia aquí a Catalunya, que la setmana passada no va sortir d'inici al Clariano, com comentàvem el Sabadell en joc, perquè va confessar el propi entrenador no trobar-se al 100% encara, i avui deia Kiko Ramírez, el tarragoní, que va fer tres sessions dobles la setmana passada i que per tant arribava força carregat i sense aquest to competitiu que aquesta setmana sí que té. Per tant, per què no veure Mariano Cónic de central? Això avançaria la posició de Nico del Monte a la del pivot defensiu, i una mica lligant un tema amb l'altre, avui una de les consignes més clares, a banda d'oblidar d'una vegada per totes la derrota, i més que la derrota, la imatge, les sensacions que va transmetre l'equip a Ontinyent, crec que el tema defensiu ha estat el tema estrella en aquesta roda de premsa, venint d'on ve el Sabadell, especialment fora de casa i amb els problemes que ha arrossegat com a visitant. Una miqueta, a mi m'ha donat la impressió, no sé si a tu també, Sergi, de recuperar el que va ser el Sabadell de la setmana passada, no l'altra, contra l'Atlètic Balears a casa, no? El poder tornar a ser un equip sòlid, rocós, sobretot quan no té la pilota, ser un equip contundent, vaja.
D'això ha parlat, bàsicament, no? Recordaràs la famosa frase, no?, de la barriguita, no?, de mirar-se la barriguita.
M'agrada, eh?
De fer autocrítica, no?, de l'equip, sobretot amb això que deies, no?, en l'aspecte defensiu, en que l'equip tingui més actitud per no repartir els errors, sobretot quan el conjunt arreglant no té la pilota. Així que el tècnic ha parlat una mica del clima, diguem, de l'ambient en el vestidor, després de la tempesta, la calma, que la derrota va fer mal, però que l'autoestima de l'equip ha anat pujant al llarg de la setmana, després d'analitzar tots els errors, i, com dic, sobretot parla de no repetir els errors comesos on tinguem.
Hemos tenido una semana que hemos ido de menos a más en el tema de autoestima, porque, bueno, porque pues fue un lunes muy, muy gris, y a partir que han pasado los días pues ha empezado a salir un poquito más el sol, ¿no? Ya te digo, el equipo ha sido autocrítico, yo he sido autocrítico, y bueno, y tenemos que crecer e intentar no cometer los mismos errores, ¿no?, que en definitiva es lo que nos ha condenado.
Kiko Ramírez, parlant d'autocrítica, ja us dèiem l'altre dia aquí a l'Hotel Suís que ha estat una setmana de reunions, de veure's les cares, de comentar la jugada, d'ensenyar les vergonyes on s'ha de fer de portes endins al vestidor, i un cop vistes, un cop analitzat el partit a Ontinyent, doncs passar pàgina agafant doncs allò que falta de cara al compromís d'aquest diumenge. Recordem, 5 de la tarda a casa, la nova Creu Alta contra un Villarreal B que fa un mes sencer, 4 jornades que no guanya, tot i que continua al capdavant de la classificació. Kiko Ramírez, per tant, agafa com a referència el partit d'Ontinyent per saber què s'ha de fer, però sobretot què no s'ha de fer, no, Sergi?
Totalment, i més rebent el Villarreal B, que com bé deies i recordaves, porta un mes sense guanyar, però al cap i a la fi és el líder de l'equip, i Quico Ramírez ho sap, ha parlat molt bé del filial del Villarreal i insisteix en això, no? De no repetir els errors comesos a Ontinyent i espera que la lliçó estigui presa.
Yo no diría la estrategia, yo diría la actitud. La actitud sin balón. Yo creo que el equipo falló no en la estrategia, sino en la actitud sin balón, en saber despejar cuando tenía que despejar, en saber qué defender cuando tenía que defender, el cómo, esa agresividad, hay que ser expeditivo en momentos dados y hay que intentar jugar en otros momentos. El equipo le falló un poquito el partido sin balón, el estar dentro de una zona de peligro, una zona de tu área. Creo que el equipo tenía que haber sido más práctico, más expeditivo, ¿no?
Adri, abans ho deies, no?, que l'opció de Del Monte en el mig del camp és una opció que va funcionar realment fa dues setmanes aquí a casa contra l'Atlètic Balears, i la veritat és que el tècnic Quico Ramírez no ho ha desballat del tot, però sí que ha dit que és una alternativa que té molt en compte. Per tant, no descartis que Del Monte sigui titular en aquesta posició en el centre del camp.
Doncs estarem pendents, però sembla que serà així. L'argentí jugant com a pivot defensiu, igual que ara fa un parell de setmanes contra l'Atlètic Balears. I a tot això, de seguida marxem cap a Villarreal, però del Villarreal B, d'aquest rival aquesta setmana del centre d'esports, què ha comentat avui el tarragoní?
Doncs a més d'elogiar el seu entrenador, Miguel Álvarez, de qui només ha tingut molt bones paraules per ell, Quico Ramírez ho ha dit literalment, és el millor equip del grup.
És un equip que està arriba pràcticament tot l'any, per algo serà. Tiene jugadores de gran calidad individual, de desborde, de uno contra uno, con desparpajo, juegan un gran fútbol. Bueno, me atrevo a decir que bueno, los números están ahí, pero son el mejor equipo a día de hoy de este grupo, de la segunda división B, ¿no? Con gente que está llamando a la puerta del primer equipo y con jugadores que han emigrado al primer equipo, o sea que están haciendo las cosas muy bien y están rindiendo a un nivel muy, muy alto.
Un equip que va líder, però per tant, si el Sabadell fos capaç de guanyar, doncs faria pujar molt la moral de l'equip. És una mica el que deia Del Monte durant la setmana, i Quico Ramírez està una mica en aquesta línia. Amb una victòria s'arreglaria així la mala actuació Ontinyent.
Doncs és veure el got mig ple o mig buit. Després parlarem d'estadístiques també amb el Miguel Ángel Rodríguez i repassarem que el Villarreal ve històricament, caldrà veure si diumenge és així o no, però és un bon contrincant aquí a la Nova Creu Alta, per molt que cada any arribi amb autèntics equipassos. Sergi Parc, gràcies, fins ara.
A tu, Adri, fins ara. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll
give you everything. I amb ells coneguts també al davant, a la banqueta concretament visitant de la Nova Creu Alta, com és l'extècnic del Centre d'Esport Sabadell, ara el Villarreal B, Miguel Álvarez. Què tal, com va la vida?
Buenos días, muy bien.
Recordo, Miguel, que hem parlat més d'una vegada, per exemple, a la primera volta allà a la Ciutat Esportiva, que ens comentaves que per tu entrenar un filial, i més amb una estructura i amb tot el que hi ha al darrere al Villarreal Club de Futbol, era un somni. Un playoff el primer any, aquesta temporada arribes a la Nova Creu Alta com a líder, un somni d'aquells per no despertar-se mai, llavors.
Bueno, yo siempre he creído que es donde podía encajar perfectamente, que es trabajar con gente joven por mi manera de ser y por lo que a mí me gusta. Y era un sueño que tenía de intentar trabajar con un filial, y cuando nunca lo esperaba, o cuando menos ya lo esperaba, la verdad que tenía esa posibilidad. Llevo dos años pues disfrutando muchísimo de mi profesión, la verdad.
Sona estrany dir-ho així, perquè sou primers i el sotrac del Sabadell és més gran, però arribeu aquí amb una petita ratxa negativa de resultats, un mes sense guanyar, que al final demostra el que és la segona divisió B, no? Aquí a Sabadell hem parlat moltes vegades de la ratxa d'empats que portava l'equip les últimes campanyes. A vosaltres, per exemple, porteu un mes sense guanyar, però en canvi continueu primers.
Sí, la verdad que llevamos varios partidos, la verdad que hemos tenido rivales de entidad, pero yo creo que hemos jugado los mejores partidos, si no dos de los mejores partidos de toda la temporada. Yo creo que contra el Alcoyano hicimos un partido sensacional, y el otro día contra el Ecea también. Lo que pasa es que en fútbol el acierto es vital, y nosotros pues nos fuimos acertados de cara a portería. Fíjate que al final, si ves, las figuras fueron los porteros, igual que había Castellón en casa. Bueno, estamos muy contentos porque al final a nosotros también nos importa un poco la forma de cómo ganar, más que nada por el estilo que tiene el Villarreal, porque intentamos inculcarle a los chicos, y nosotros nos movemos por un tipo de fútbol asociativo, y la verdad que estamos muy contentos porque el fútbol que hemos hecho es muy de nuestro agrado, pero nos falta pues acabarlo con buenos resultados.
Agafant el fil on el deixes ara, parlant d'estil, de manera de jugar i de perfil de jugadors també, tornes a la Nova Creu Alta, que és un escenari molt propici, no?, per aquest equip jove, descarat, amb velocitat que tens.
Bueno, sí, yo creo que el campo es un campo con una dimensión impresionante, con un césped que básicamente siempre está bien, y cuando tienes que jugar a fútbol y tienes un escenario de eso, pues todo es más fácil. Si encima son jugadores de calidad, pues más fácil. La verdad que es un campo donde vamos muy contentos porque creo que podemos desarrollar nuestro fútbol bien. Otra cosa es que los jugadores del Sabadell no dejen hacerlo, pero nosotros vamos a ir con la intención, desde luego, porque aparte es como lo entendemos aquí, ¿no?
Molt diferent per això aquest Sabadell del de la primera volta, no? No sé en què creus que ha canviat, Miguel, i en què el veus diferent per els canvis que han hagut a la plantilla, també sobretot a la banqueta. Què trobes de diferent d'aquest Sabadell del de fa una volta?
Sí, no veo mucha diferencia. Lo único que veo que tienen jugadores sensacionales, una plantilla muy buena, que han tenido uno de los mejores entrenadores de la categoría, sin duda, que tienen un grandísimo entrenador también muy bueno, porque ya lo demostró en los finales. Bueno, porque el fútbol a veces no se da como uno quiere, ¿no? Yo creo que ahora es cuando, seguramente a la distancia hablo, ¿no?, de los últimos años, cuando más estabilidad hay a nivel de club, porque entiendo que ha llegado una persona que ha normalizado todo, que hay cierta seriedad, hay una buena plantilla, buenos entrenadores, debería ir todo bien, pero el fútbol está así de caprichoso, contra más lo buscas, a veces no lo encuentras. Pero bueno, eso no deja de ser sabedor de que es una plantilla muy buena, con jugadores que cualquier jugador jugaría en cualquiera de los cuatro equipos que hay ahora mismo arriba, ¿no? Cualquiera, tanto los de atrás como los de antes, pero a veces no será, pero sin duda tiene una plantilla y un entrenador muy bueno.
Et sorprèn per això que no hagi estat capaç de reenganxar-se a la part alta en tota la temporada, o fins i tot, no sé si t'expliques, per exemple, la diferència de gols que hi ha, sobretot fora de casa, que està encaixat moltíssim al Sabadell.
Sí, pero es que yo a veces ya en el fútbol ya no busco muchas explicaciones, porque cuando usted se vuelve un poco loco, ¿no? Y a veces, cuando menos te lo esperas, es una campaña increíble. Bueno, mira, está feo hacer comparaciones, pero por ejemplo nosotros este año, básicamente la gente no daba un euro por nosotros, porque casi toda la gente del año pasado se fue al fútbol profesional. Era gente muy joven, creo que es el filial más joven de los últimos años, con mucha diferencia. Jugadores que venían del tercera. Empezamos encima los dos primeros partidos perdiendo, y al final, bueno, si hubiera escuchado los comentarios era para ponerse a llorar. Y sin embargo estamos haciendo una temporada sensacional. Bueno, las dinámicas, que tengas un poquito de suerte en esta categoría, es una categoría muy difícil y cuesta mucho reengancharse. Hubo un momento que pensábamos todos aquí con Seligrad que se iba a enganchar a partir de la remontada aquella del Español, que se dieron ciertos resultados, pero al final esta categoría es muy difícil. Fíjate que nosotros ya somos líderes y llevamos cuatro partidos sin puntuar, quiero decir, sin ganar. Entonces, es difícil. Yo no, la verdad que no busco muchas explicaciones. Lo único que busco es intentar soluciones para ganar, ya que necesitamos ganar.
L'última que et faig, Miguel. Com esperes que sigui el partit? Esperes un Sabadell, per exemple, amb una pressió alta, amb una defensa en bloc baix, discutint la possessió de pilota al Villarreal B? Com l'esperes?
No lo sé. La verdad que no tengo ni idea. Nosotros lo que intentamos con nuestro equipo, con los chicos jóvenes, como no puede ser de otra manera, formarlos un poco con la idea de qué propuesta te va a hacer el contrario, ¿no? Que si nos presionan alto, seamos capaces de salir jugando desde atrás, que si nos dejan el balón y el campo, seamos capaces de asumir esa responsabilidad. Bueno, incluso otro equipo nos hace presión de posición para que no salgamos jugando, tenemos que ser capaces. Bueno, nosotros un poco lo que hacemos es formar a los jugadores para tener muchos registros, porque al final cada equipo te hace una propuesta diferente, incluso el mismo equipo, ¿no? Durante el partido, a veces se presionan arriba, a veces se dan el balón. Yo creo que lo más interesante, y nosotros ahora mismo estamos contentos porque ahora mismo es difícil, la verdad, que pararnos, porque los chicos lo están haciendo muy bien. Somos capaces de jugar en nuestro campo y no tener miedo a salir jugando, y somos un equipo de contraataque también muy bueno. Yo estoy contento porque los chicos ahora mismo tenemos muy buenos registros.
Doncs, Miguel Álvarez, parlaves de formació, la veritat és que veient com estan pujant els jugadors de la base del Villarreal, queda claríssim que la feina s'està fent de manera excel·lent i només cal mirar la classificació. Ens veiem diumenge aquí a la Nova Creu Alta. Una abraçada enorme.
Igualmente, muchas gracias.
Anem a la publicitat. A la tornada tenim estadístiques arlequinades amb els precedents contra el Villarreal B i amb el mestre dels números del centre d'esports, amb el Miguel Ángel Rodríguez.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixa-ho a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Parlem d'estadístiques, arlequinades, amb qui, si no, amb el mestre dels números del Centre d'Esports, Miguel Ángel Rodríguez. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri. Molt bé.
Toca parlar del Villarreal B, que és un rival que fa potser 10 anys doncs no el teníem com un habitual, però en canvi déu-n'hi-do la de precedents que portem últimament.
Sí, bueno, hem coincidit, bueno, sobretot a segona B i fins i tot una temporada a segona A. En total, 13 partits oficials entre Sabadell i Villarreal B, 4 victòries del Sabadell, 4 empats i 5 victòries del Villarreal B, o sigui, balanç igualat. Però sobretot el seu camp, el camp del Villarreal, se'ns ha donat malament. Aquí a casa, com veurem ara, molt, molt millor. Hem marcat 16 gols i n'hem encaixat 23. Com deia, 6 visites del Villarreal ve a Sabadell i encara no coneix la victòria el filial groguet a Sabadell. 3 victòries arrequinades i 3 empats. Hem marcat 9 gols i el Villarreal ve només ha estat capaç de marcar 5 gols, que és curiós perquè el Villarreal ve, si una cosa es caracteritza, és per ser un equip molt ofensiu i de molta qualitat.
I no només això, que si mires el balanç global, clar, ha rebut 23 gols i només 5 aquí a Sabadell. Això vol dir que gairebé sempre surts escaldat d'allà. Fins i tot l'any que es va aconseguir guanyar a segona divisió A va ser amb un 3-4. Per tant,
sí,
aquí...
Sí, és que allà gairebé tots els partits hem encaixat 2, 3 i fins i tot 4 gols. O sigui, allà sortim ben calentets.
De fet, ja que hem parlat molt aquestes setmanes de si el Sabadell està rendint molt bé a casa en l'aspecte defensiu, de seguida en parlem, però que el que li costa una miqueta és el bagatge més ofensiu, més golejador contra el Villarreal B, els precedents, home, no és molt comú que un equip contra el Villarreal B, amb tot el potencial que acostuma a tenir sempre, vegi porteria amb la facilitat que ho fa el Sabadell a casa de local.
Sí, bueno, de fet, en les 6 visites del Villarreal B a Sabadell, el Sabadell sempre ha marcat. O sigui, evidentment ha marcat les 3 victòries, evidentment, però en els 3 empats cap d'ells han estat empat a 0. O sigui, sempre hem empatat a 1 o a 2. O sigui que de moment el Sabadell sempre ha aconseguit marcar el filial a la Nova Creu Alta.
I finalment, ho remates amb el tema entrenadors, que últimament està sent força recurrent. Després anirem al repte, que recordo que també anava sobre entrenadors la cosa, però també és una dada curiosa aquesta i indica que al Sabadell li ha mancat una mica d'estabilitat en els últims anys.
Sí, és molt curiosa aquesta dada, perquè en les 6 visites del Villarreal B només Ramon Moya ha repetit en algun enfrontament, en 2 precedents, i en les últimes 5 visites el Sabadell ha tingut 5 entrenadors diferents, Lluís Carreras, Miguel Álvarez i Guillermo Fernández Romo, que ha debutat aquell dia precisament, Toni Saligrat, i diumenge estarà Quico Ramírez. O sigui, és curiós que només Ramon Moya hagi repetit contra el Villarreal a l'estadi.
Sí, les 5 últimes visites del Villarreal ve a la nova Creu Alta, 5 tècnics diferents del centre d'esports. Anem a parlar del Sabadell, del moment que travessa en l'actualitat. Números, dèiem, aquesta setmana a l'Hotel Suís, un pèl bipolar, sobretot en defensa entre casa i fora. D'entrada, allò, estat de situació, en quin punt es troba el Sabadell a la taula?
Bueno, continuem en la 11a posició, igual que la setmana passada, tot i perdre Ontinyent. De moment, 30 punts repartits amb 8 victòries, 6 empats i 10 derrotes. Hem marcat 26 gols i els 35 gols en contra, que és una taca important. A la nova Creu Alta hem sumat 19 dels 30 punts, 5 victòries, 4 empats i 3 derrotes.
I en defensa, el que comentàvem, és increïble la diferència entre els números de local i de visitant els últims mesos.
Sí, bueno, ja és normal que un equip a casa hi rendeixi millor que fora, però sí que és veritat que és molt bipolar el Sabadell, sobretot els números defensius. A casa portem 342 minuts sense queixar cap gol, o sigui, 3 partits complets i una estona del dia de l'Alcoyano.
Una bona estona, perquè Hernán Lino va marcar el minut 18, crec.
Sí, a la primera part. O sigui, 3 partits i mig i una mica més, i en canvi fora de casa en els últims 3 desplaçaments hem encaixat 3 gols, o sigui, una mitjana de 3 gols per partit, que és una barbaritat.
10 gols en 3 partits, és una bogeria, o sigui, al final és una mitjana, si agafem només els desplaçaments de Kiko Ramírez, de 4 gols per desplaçament. Nosaltres aquí fèiem, fins i tot tiràvem una setmana més enrere i també afegíem, a part dels 2 de Peralada, els 2 d'Egea, i són 12 en 4 desplaçaments, que és una autèntica bajanada. Clar,
és impossible guanyar.
Sí, sí, no? Sí, bàsicament. Has agafat com a referència el fet que el Villarreal B també és el líder, encara que porta, ara en parlarem, una dinàmica d'empats les últimes setmanes, però és el primer classificat que visita la nova Creu Alta, i ho has comparat amb les últimes visites de líders al Temple.
Sí, i és una dada bastant positiva pel Sabadell, perquè en les últimes 4 visites d'equips que anaven líders a la nova Creu Alta, cap derrota del Sabadell. Vam empatar 2 contra les Palmes, llavors a la segona divisió encara. Vam guanyar 1-0 precisament al Villarreal B, vam empatar 1 amb el Barça B, i la temporada passada, a la penúltima jornada, digues, no, avant penúltima, vam guanyar 1-0 al Mallorca, el dia que el Mallorca podia haver estat campió aquí, però va caure derrotat i no va poder ser. I per buscar l'última derrota contra un líder hem de remuntar-nos a la temporada 2014-2015 contra el Girona, que vam perdre 0-2, i que crec recordar, no he mirat, però crec recordar que els 2 gols van ser de Felipe Sanchón.
I que és la temporada en la qual el Girona estava a segona divisió A, encara, si el Sabadell coincideix amb el Girona aquell any.
Perd l'ascens amb el Lugo a l'últim minut.
I per últim, aquesta sí que és una estadística que jo crec que tots ens hauríem de sentir orgullosos del centre d'esports amb aquesta dada, perquè és una dada pràcticament única en tot el futbol espanyol, incloent-hi els grans, Barça, Madrid i companyia, i que amb totes les turbulències que ha tingut el Sabadell és admirable que hagi aconseguit una ratxa amb tanta durada com és aquesta.
I esperem que no l'espatllem aquest diumenge.
Ja, recordo quan estàvem a punt de fer el partit número 100, que vam dir el mateix. Dic, sí, sí, com a mínim arribem al 100.
De fet, hi va un partit. Bueno, primer dic la dada i després...
I després parles un tinyent, no em sembla?
Correcte. Si aquest diumenge el Villarreal B no li remunta un resultat favorable al Sabadell, o sigui, és a dir, el Sabadell es posa per davant i el Villarreal B no li remunta el partit, o sigui, no guanya el Villarreal B, el proper dia 21 de febrer, és a dir, d'aquí una setmana
dijous
més o menys,
de la setmana que ve.
Farà 10 anys que no hi ha cap rival que li remonti un resultat favorable al Sabadell a la nova Creu Alta. L'últim cop va ser el 21 de febrer del 2009 al Barça B, que tot i començar perdent 1-0 un gol de Joel,
sí,
va
dia,
perdre...
És el dia que trenca a plorar Joel, sí, perquè trencava una sequera de mesos sense veure porteria.
Doncs aquell dia el Sabadell es va posar per davant, el Barça B, que entrenava Luis Enrique, va guanyar 2-3, i aquell dia és l'últim cop que un rival ha aconseguit remuntar a la nova Creu Alta. I abans parlaven del dia de l'Ontinyent, que ens vam començar guanyant, ens va remuntar 1-2, i diria que al minut 94-95 un gol d'Amigue, Amigue García, en aquest cas, va evitar trencar aquesta ratxa, que estava al partit 98 o 99, una cosa així.
Amb l'Ontinyent jugant de taronja, diria aquell partit. Clar, al final estem parlant que el Sabadell, durant una dècada sencera, 10 anys... Si fa el primer gol de partit...
10 anys i que hem passat per segona divisió A, que han passat infinitat de jugadors, entrenadors hauran passat 7 o 8, no sé quants. O sigui, al final han passat... Si mirem l'equip del dia del Barça B amb el que jugarà diumenge... És que,
no, hi ha jugadors que estan retirats, hi ha jugadors que...
És una barbaritat.
O sigui, 10 anys sense que el Sabadell, si fa el primer gol del partit a la nova Creu Alta,
com a molt empata.
Déu-n'hi-do.
Guanya o empata.
I el Villarreal, bé, què? Què m'has de dir del líder?
Bueno, Déu-n'hi-do els números, 44 punts, és a dir, 14 més que Sabadell, 13 victòries, 5 empats i 6 derrotes, ha marcat 36 gols i n'ha encaixat 23, fora de casa ha sumat només 15 punts als 44, o sigui, està clar que el seu estadi és on és més fort. 4 victòries, 3 empats i 4 derrotes, només ha marcat 12 gols dels 36 que ha fet i n'ha encaixat 13.
El que dèiem abans, és el líder, però també arriba en un moment, no sé si de dubtes, perquè seria molt generós, però sí com a mínim d'un mes sencer sense guanyar, que és noticiable.
Sí, bueno, parla també de la igualtat d'aquesta lliga, que el Villarreal, tot i portar 4 jornades consecutives sense guanyar i els últims 3 partits han estat en empat, segueix com a líder, tot i així tot està un mes sense guanyar, o sigui que és una lliga molt igualada i qualsevol equip pot guanyar, evidentment.
I ens visita un exarlequinat, ens visiten dos, de fet, però un d'ells a la banqueta, Miguel Álvarez, el tècnic de la Copa Catalunya del Centre d'Esports Sabadell, que té una estadística, ara que dèiem que el Villarreal mai no havia guanyat a la Nova Creu Alta, té un idili amb el temple com a visitant, no només com a local, que també més d'un cop ha dit que estava encantadíssim, sinó com a visitant també.
Sí, a més Miguel Álvarez, que és un entrenador amb una trajectòria ja de més de 20 anys i de gairebé 900 partits a la seva trajectòria, o sigui que ha visitat la Nova Creu Alta un munt de vegades i només ha perdut un cop, que va ser fa 18 anys en un Sabadell 1 Terrassa 0 de la temporada 2000-2001 amb gol de Xavi Molís. Doncs des d'aleshores ha visitat la Nova Creu Alta amb equips com el Badalona, crec recordar, l'Alcorcón, bueno, una sèrie d'equips. Ha guanyat fins i tot una Copa Catalunya amb el Terrassa, o sigui que no se li dona gens malament.
Contra el Gavà, no, diria?
Sí, 3-0. Doncs no se li dona gens malament la Nova Creu Alta. I aquí el vengo a odiar en una molt bona temporada.
Boníssima. La veritat és que sempre ens quedarà el dubte de què hagués passat si aquell projecte hagués pogut tenir continuïtat. L'àrbitre, Víctor Pérez Peraza. Aquest ens ha xulat, ens sona.
Ens sona i cada vegada que el llegeixo em ve a la memòria que va debutar a segona divisió B a la Nova Creu Alta en un Sabadell 2 Sporting Maonès 1 de la temporada 2010-2011.
Home, és veteranet, no?
Ja ha plogut, sí, ja té 34 anys, novena temporada segona B, o sigui, quan va venir per primer cop tenia doncs 25 anys, una cosa així, doncs ja en té 34. 5 precedents amb el Sabadell, 3 victòries, un empat i una derrota. 3 victòries, un empat i una derrota, 3 precedents amb el Villarreal B, 3 derrotes, atenció, i totes 3 a Catalunya.
Estaran contents a la plana, llavors, no? Cada cop que visiten Catalunya amb Pérez Peraza com a àrbitre, toca derrota. Aquesta temporada, quin bagatge té?
Bueno, 8 partits dirigits, 4 victòries locals, 2 empats i, atenció, 4 victòries visitants. O sigui, la meitat dels partits, victòries visitants. Hem de tenir-ho en compte. I la mitjana de grogues, doncs, de 5 grogues per partit.
Baixeta. No és de l'habitual 6-7, o sigui, una per sota. I arriba el moment del repte. Avui tenim el Pau Vitoria a Mataró, amb la Copa del Rei. De seguida connectem amb ell. Avui toca un altre cop waterpolo, però recordo abans que demanava la setmana passada quins equips portaven un rendiment o en quins camps el Sabadell havia estat capaç d'aconseguir 3 victòries o més en els últims 20 anys. I explicava el Pau que un Tinyent, el Sabadell, havia aconseguit guanyar 3 partits en aquest període i que hi havia d'altres camps on també s'havia aconseguit 3 o més victòries. Has tirat avui de base de dades i fins i tot deies que l'amic Excel t'ha ajudat una mica a l'hora de fer la recerca fàcil, no?
Bueno, clar, si no existís l'Excel em podria tirar 3 o 4 hores buscant aquesta dada i amb l'Excel pues, en un minut ho puc tenir. Llavors, més de 3 victòries fora de casa en els últims 20 anys. El Sabadell ho ha fet al camp de la Gramenet, a Can Peixauet, i al camp del Castelló. A Gramenet 5 cops i a Castelló 4.
Déu-n'hi-do, bones. Són camps històrics, són d'aquells camps de segona B que, clar, també m'imagino que influeix el fet d'haver-los visitat molt. En el cas de la Grama fa ja uns quants anys que no, però vaja, tant Santa Coloma de Gramenet com Castàlia són dues places que el Sabadell ha visitat molt en els últims 20 anys. Tu havies llançat una pregunta també a ell, la recordes?
Sí, preguntava perquè, bueno, diumenge Quico Ramírez té el seu tercer partit a la Nova Creu Alta des que entrena el Sabadell. En els dos primers no va encaixar cap gol i preguntava que en el segle XXI només hi ha hagut dos entrenadors que en els seus tres primers partits com a local, a l'estadi, no van encaixar cap gol. Vam contestar el primer, que era David Pirri,
i faltava un.
què és?
Doncs mira, fem una cosa. Ens ha deixat això gravat el Pau Ituri, ho escoltem. De seguida parlarem amb ell des de Mataró i també et tocarà a tu respondre al repte.
Hola Adri, hola Miguel Ángel, què tal, com esteu? Avui m'haureu d'excusar perquè hi ha Copa del Rei a Mataró i avui sí que m'és impossible doncs seria aquí amb vosaltres en directe. Per tant, us deixaré gravat el meu repte i aviam, espero que no l'encerteu en directe. Ja us aviso que és complicat, eh? Però bé, aviam, anem a posar una mica d'ordre. L'altre dia ens va sorgir un dubte a la redacció, a l'Adri i a mi. El Villarreal visitarà aquest diumenge la nova Creu Alta i a la banqueta hi ha Miguel Álvarez, que és un exarlequinat. A més, ho fa com a líder. I amb l'Adri vam començar a mirar precedents. Allò de... Hi ha alguna vegada algun exentrenador arlequinat que hagi tornat després, com diem, a la nova Creu Alta i ho hagi fet com a líder? D'entrada, vam estar allò rebuscant una mica i diríem, posaríem la mà al foc, que de totes les temporades a segona B mai ha succeït això, que un entrenador del Sabadell a segona B doncs hagi tornat a la nova Creu Alta després, en aquest cas amb un equip rival, com a líder. Pregunta oberta, no tinc resposta, sincerament, és ja pura curiositat, eh? Si ha passat alguna vegada a la història que ha vingut un rival a la nova Creu Alta amb un exentrenador arlequinat i aquest equip venia com a líder. Vaja, espero que trobem algun precedent i que ho puguis resoldre. Miguel Ángel, una abraçada a tots dos, cuideu-vos.
Evidentment, de memòria no et saps el repte.
No, a veure, potser segona B no hi ha hagut, però en alguna categoria segona o fins i tot primera potser sí que ha passat. Bueno, ho mirarem.
Doncs queda pendent aquest repte. Per cert, l'altre entrenador era Guillermo Fernández Romo, que el va treure al Pau. No vull treure-li mèrits pel fet de no estar aquí i no haver-nos-ho deixat gravat. Fernández Romo, en els tres primers partits aquí a la nova Creu Alta, va ser capaç de deixar la porteria a zero, el primer contra el Villarreal B, que també és curiós el tema. Per tant, Romo, David Pirri i... Per què no Quico Ramírez, si aquesta setmana deixa la porteria a zero? Els tres entrenadors del segle XXI que haurien encadenat en els seus tres primers partits a casa tres duels sense gols en contra al Temple. I el teu repte aquesta setmana?
Bueno, parlàvem abans que el Villarreal B no ha guanyat mai a la nova Creu Alta, és un equip de la Comunitat Valenciana. Llavors he mirat totes les victòries d'equips de la Comunitat Valenciana a la nova Creu Alta, o sigui, parlem de la nova Creu Alta, no del Sabadell en general, sinó de l'estadi de la nova Creu Alta. En les 10 primeres victòries d'equips de la Comunitat Valenciana a la nova Creu Alta són de 4 equips diferents, vale? El que més va guanyar va ser l'Elche, que va guanyar 7 dels 10 partits, però bueno, un d'ells va ser el València, que ara mateix està a primera divisió, el segon, l'Elche, que ara mateix està a segona divisió A, el tercer és el Castelló, que ara mateix està a segona divisió B, i hi ha un quart equip que va guanyar la nova Creu Alta en els 10 primers partits i que no està ni a primera, ni a segona, ni a segona B. Quin és aquest equip i, bueno, quina categoria juga, perquè encara existeix aquest equip.
Encara existeix, eh?
Sí. Sí, encara no ha desaparegut, i és raro perquè a València i a aquesta zona hi ha hagut molts equips que han desaparegut, però no, de moment aquest resisteix.
Me la puc jugar?
Vinga, va.
No serà la 0, no?
No, aquest és molt anterior.
Per això. Hi ha hagut un moment que he dit, a veure si serà aquest, estava pensant equips de tercera divisió valenciana cap avall. Doncs queda pendent el repte, Miguel Ángel, li donaré dues voltes, se li escapa el somriure.
És un equip que no sembla que hagi pogut guanyar aquí, o bueno, que no és dels clàssics, però bueno, va guanyar.
Ara em deixa en dubte, eh? Ara estaré tot el programa donant-li voltes a veure quin és aquest quart equip. Miguel Ángel Rodríguez, gràcies, fins ara.
Gràcies.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Minuts i les 3 de la tarda. Ara sí, canviem radicalment de qüestió. Deixem marxar ja el Miguel Ángel Rodríguez i parlem de la primera catalana i del Sabadell Nord, que intentarà retrobar-se amb el triomf aquest diumenge a les 12 al camp del Girona B, el segon classificat d'aquest grup 1 de primera catalana. Els de Quico Díaz buscant recuperar-se de la dolorosa derrota a casa contra el Can Vidalet. Els arlequins van veure trencada la ratxa d'una volta sencera sense perdre de locals. Abans havia estat precisament el Girona B l'últim equip en emportar-se els 3 punts del municipal de Can Uriac. Ara la visita al municipal de Riudarenes es presenta realment complicada, com ha advertit el tècnic Quico Díaz.
A priori és un partido que, bueno, que tienes poco que perder y mucho que ganar, ¿no? No es un partido de nuestra, no es un equipo de nuestra liga. Es un partido que, bueno, iremos a presentarle batalla como veníamos haciendo hasta ahora y la verdad que intentaremos ponerle las cosas mucho más difíciles que las que le pusimos en la primera vuelta.
El Sabadell Nord tornarà a tenir un munt de baixes per afrontar aquest desplaçament a terres gironines, per això, i també pel potencial del rival, l'entrenador de Can Urià, que espera no deixar-se endur pel futbol que proposa el tercer equip del Girona, ser ordenats i, sobretot, poder aprofitar les poques errades que puguin cometre els gironins.
¿Cómo les podemos sorprender? ¿O cómo les podemos ganar? Pues bueno, intentar, como he dicho antes, estar muy ordenados bien atrás y cuando salgamos en transiciones rápidas arriba, pues intentar las pocas ocasiones que tengamos, intentar materializarlas.
Un altre factor a tenir en compte, diu Quico Díaz, és la pressió que pugui tenir un Girona B que liderava fins fa no pas gaire la classificació, però que ara vist com el Vilassar se situa per sobre a la classificació. Per contra, feia 21 mesos que el Sabadell Nord no perdia dos partits consecutius en una mateixa lliga i ara acaba de fer-ho. A Girona intentarà no encadenar-ne 3 i de pas trencar així amb els 3 desplaçaments seguits que suma sense tornar amb els 3 punts. Tot plegat diumenge a les 12 a Riudarenes, aquest Girona B, Sabadell Nord. I el Mercantil rep diumenge el juvenil B del Nàstic de Tarragona, l'antepenúltim classificat de la Lliga Nacional Juvenil. Els de Carlos López se situen a la part mitjana de la taula després del valuós triomf obtingut al Narcís Sala de Sant Andreu en la darrera jornada. Els blaugrana respiren més tranquils ara, després d'una mala dinàmica de resultats. Ara el descens, per exemple, és a 7 punts de distància i els mercantilistes tenen una grandíssima oportunitat d'oblidar-se de la part baixa, gairebé de manera definitiva, rebent un Nàstic B que ocupa precisament aquesta zona de descens. El lateral Sergi Boira creu que l'equip s'ha de fer fort, sobretot a Raona Marinals a casa, per no patir el final de temporada.
Les primeres jornades de Lliga no vam tenir la sort de sumar a casa, però bueno, jo penso que ara l'equip està molt més estabilitzat, a veure si les baixes per lesions i per sancions arriben ara i podem seguir tirant endavant.
Els de Carlos López podrien acabar la jornada a 10 punts del descens. Si van bé les coses, el partit entre el Mercantil i el Nàstic de Tarragona B començarà diumenge a les 12 al barri dels Marinals.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quarts de 3, bloc poliesportiu. L'Oar Gràcia buscarà demà davant la Salle Bonanova la que seria la cinquena victòria consecutiva a la primera nacional d'handbol. Els graciencs porten una segona volta fins al moment immaculada, on compten tots els partits per triomfs i han escalat fins la cinquena posició. Un lloc, recordem, que era l'objectiu fixat al carrer Bocaccio per valorar com a satisfactòria aquesta temporada. Ara, però, l'Oar vol més. Segons els resultats que es donessin en d'altres enfrontaments, els verdiblancs fins i tot podrien igualar punts amb el tercer classificat en acabar aquesta jornada, però en tot cas, el tècnic Gerard Gomis prefereix no parlar de la taula ni sobretot pensar el que facin la resta.
Si depengués només de nosaltres és una cosa, però aquesta lliga ens ha demostrat que està una mica boja i el que hem de fer és la nostra, hem de treballar partit a partit, setmana a setmana i El com estiguem a la classificació ja ho mirarem al final de la temporada.
Demà l'oportunitat per sumar el cinquè triomf consecutiu és magnífica, ja que els graciencs visiten la pista del Fanalet Vermell de la Salle Bonanova, el cué d'aquesta primera nacional. Gomis, però, no se'n refia del tot dels barcelonins i aposta per afrontar el maig com si juguessin contra un dels líders diu de la categoria.
Al final, contra Sarrià o Sant Quirze, vols competir, pots competir i competiràs, però al final els que tenen més a perdre són ells, i aquí contra el Cué, que està lluitant per sortir d'aquella zona baixa i que aniran amb tot des del minut 0 fins al 60, si no estàs al nivell, aquest partit d'ofici no es traurà.
La Salle Bonanova va plantar cara al carrer Bocaccio a la primera volta. L'OAR Gràcia sempre va anar per davant en el marcador amb avantatges relativament còmodes, però els barcelonins no van defallir en cap moment i fins i tot es van posar a un gol just al final. Amb dos conjunts es tornen ara a veure les cares en el partit de la segona volta, que arrencarà demà al poliesportiu La Salle Bonanova de Barcelona a un quart de set de la tarda.
Hotel Suís.
I Antequera acull aquest cap de setmana la 55a edició del Campionat d'Espanya Indoor d'Atletisme. Eloi Guimarà competirà al salt de perxa representant el Numantino de Sòria, ciutat on viu des de fa anys. Per part de la Joventut Atlètica Sabadell, la jove Laia Casajoana lluitarà per accedir a la final dels 1.500 metres. Ignasi Barbarroja, el director tècnic de la JAS, explica així les seves opcions.
De les participants, les tres primeres estan molt destacades en referent a les marques, i són les que jugaran les medalles, segurament. I la resta està tot molt igualat. I, per tant, hi ha possibilitats de que Laia pugui entrar a la final si hi ha una cursa molt lenta, perquè ella és molt ràpida al final.
Bon reprix, per tant, de Laia Casajoana, tot i que l'atleta sabadellenca amb més opcions serà la veterana Montse Mas, que, si no m'erro, acaba d'arribar fa poquet a Antequera. Montse, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, ara acabem d'arribar i estem dinant, tot l'equip.
Bon profit, per tant.
Gràcies.
Un nou campionat d'Espanya a la motxilla, no? No sé com l'afrontes.
Bé, doncs l'afronto amb ganes. Ja vaig dir en altres ocasions que el 3.000 és una prova nova per mi i l'afronto amb ganes, sigui com sigui la cursa, a veure la incògnita aquella de què passarà, doncs ja tinc ganes de que sigui demà.
Vas amb el cinquè millor temps a la prova dels 3.000. No sé si serveix molt o no de referència dels temps que hagueu fet. I quin objectiu et marques de cara a la prova?
Bé, vaig amb el cinquè millor temps, però tot s'ha de dir que estem unes quantes allà. Estem cinc noies amb uns 5 segons de diferència. Això en un 3.000 no és res. Per tant, del cinquè al, podríem dir, al novè lloc, pot estar en un puny, això. Sí que hauria de mirar doncs les de davant, no? De que no les tinc tan lluny i tinc ganes de ser ambiciosa i anar a buscar una millor posició encara, si es pot.
Ah, pel podi, per tant?
El podi està molt car, ja t'ho he de dir. Està caríssim, hi ha dues noies amb marques excel·lents, una noia mínima campionat d'Europa i una altra noia que per dècimes quasi fa aquesta mínima. Llavors he d'intentar estar allà. De fet, amb un 9-15 estaria supersatisfeta i allà vaig a intentar-ho.
Hem parlat abans del míting internacional aquí a Sabadell, a la pista coberta de Sant Oleguer, també després del Campionat de Catalunya que es va disputar en aquesta pista coberta. La d'Antequera, què tal és?
Doncs la d'Antequera a mi em porta molt bons records, perquè l'última vegada que vaig córrer aquí un Campionat d'Espanya, fa 3 anys, vaig quedar en tercera posició. Llavors espero tenir les mateixes sensacions que vaig tenir aquella vegada de ser una pista ràpida, que encara me'n recordo, i a veure si tinc aquesta mateixa sensació en aquesta ocasió.
A la nota de premsa, per cert, de la Federació Espanyola destaquen una curiositat. Ets l'atleta més veterana de totes i de tots, incloent-hi també els nois, que competeixen a Andalusia. A l'abril fas 40 anys, la més veterana, però mantenint-te entre les favorites un cop més. No sé si controlaves la dada o no.
No controlava la dada. M'ho va passar ahir un enllaç a l'estadístic, al senyor Villasenyor, que és qui va fer aquest article, i bé, no ho sabia. Sí que sé que cada any estic entre les més grans, i aquest any he tingut l'honor de ser la més gran.
I a més mantenint-te en forma i competint sempre entre les primeres, que té un mèrit brutal. L'última, aquest estatal, no sé si dic que és el punt culminant de la temporada d'hivern.
Sí, amb el Campionat d'Espanya jo acabo la temporada de pista coberta. Hi ha alguns que tenen la sort de continuar fins al Campionat d'Europa. Això, en canvi, em quedo aquí, ja és el pic de forma definitiu, la cursa objectiu d'aquest hivern, i bé, A veure què tal surt.
Doncs tant de bo que surti a la perfecció i que el bon record que tens de la pista d'Antequera doncs sigui per partida doble per aquest estatal que es disputa aquest cap de setmana allà a Terres Andaluses. Et deixo dinar tranquil·la, Montse. Una abraçada enorme i tota la sort del món.
Un petó, adéu, gràcies.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vuit minuts i mig per les 3 de la tarda, pel final del programa d'ara fins al final. Parlem de waterpolo i parlem d'una nova edició de la Copa del Rei. La setmana passada vam connectar amb Sant Feliu del Llobregat. Aquest cop toca visitar Mataró, la capital del Maresme. Allà es disputa des d'avui fins diumenge la Copa del Rei de waterpolo masculí, amb l'Estalpul Natació Sabadell a punt de debutar. De fet, m'imagino que a pocs minuts de saltar l'aigua i de començar a fer exercicis d'escalfament, la competició és a l'aire lliure, a la piscina Joan Serra, i els horaris són segurament un pèl diferents dels habituals, sobretot especialment els d'avui, divendres, a la jornada dels quarts de final. La Copa és en marxa des de mig matí i allà tenim el Pau Vituri. Pau, com estàs? Bona tarda.
Hola, Adri, què tal? Bona tarda.
D'entrada et pregunto pels dos primers partits que ja han finalitzat. És estrany, perquè no són ni les 3 de la tarda i ja tenim dos semifinalistes i dos equips que han caigut. Com ha anat la cosa fins ara?
Mira, doncs la semifinal que tenim ja planificada per demà és l'esperada, el duel entre el Barceloneta, aquest derbi entre el Barceloneta i el Barcelona. D'entrada, la primera eliminatòria de quarts de final, doncs ha viscut un partit molt més igualat del que es podia esperar en un primer moment, perquè el Real Canoe madrilenya arribava com a vuitè classificat, el Barcelona com a tercer, 5-5. Un duel de pocs gols, molt igualat, i s'ha decidit als penals. L'últim penal, per cert, l'ha fallat Marcos Lorrio, jugador del Canoe, i el porter del Barcelona és Edu Lorrio, el seu germà. Per tant, doncs aquí quedava també la cosa entre família. I la segona eliminatòria de quarts, doncs no hi ha hagut història. Victòria del Barceloneta, com era d'esperar, per 10-4 contra el Terrassa, un Terrassa que a més ha vist 4 vermelles a la segona part, s'ha posat una mica lletja aquesta segona meitat, i com diem, l'equip de Xus Martín, que ha fet el primer pas per sumar, atenció, la setena Copa del Rei consecutiva, la quinzena en el seu palmarès. Per tant, números, xifres molt similars a les de l'Estralpul femení.
El Natació Sabadell és qui protagonitza el tercer partit de quarts de final. Debuta a 2:15 d'aquí a uns minuts, d'aquí una estona, contra el Mediterrani, que és el butxí de l'any passat, Pau.
Sí, a més una eliminatòria que es va disputar, recordem, a Tenerife, a Santa Cruz, i va acabar a l'eliminatòria als penals també, en aquell partit. Un partit que recordo que l'Estralpul arribava amb algunes baixes, amb un gran Òscar Carrillo en aquell partit, però això sí, els penals, els homes de Xava Gómez, entrenats en aquell moment, doncs no van poder vèncer, en aquell cas, al medi. Van caure els penals just. Es dona la casualitat, Adri, que avui també serà la primera Copa del Rei per Quim Colet, i un Quim Colet que va debutar, recordem-ho, a la primera volta, en el partit de la primera volta, contra el Medi, i fa tot just una volta també, perquè quan s'acabi aquesta Copa del Rei, el pròxim rival dels sabadellencs de l'Estralpul serà l'equip del barri de Sants. Per tant, es tanca el cercle per Quim Colet, que debuta, com diem, en uns minuts, perquè els jugadors de l'Estralpul, els waterpolistes del club, ja estan fent exercici sobre o dins de l'aigua, millor dit, i serà un partit també especial per Quim Colet.
Doncs una bona estadística, moltes curiositats que envolten aquest Sabadell Medi. Es dona la curiositat també que la Copa del Rei ha estat una competició que sempre històrica Bàsicament li ha anat bé al Natació Sabadell, no ha guanyat mai la Lliga masculina i és la gran espina, el gran deute pendent que té el waterpolo sabadellenc, però de copa sí que n'ha celebrat l'afició de Can Llong, i tot això a les portes d'un partit sobre el qual has pogut parlar amb el porter de l'Estalpul, amb Jordi Mardones, a la prèvia d'aquesta copa. No sé què explica el Jordi sobre la copa, sobre el Medi.
Mira, evidentment està sent una temporada molt complicada per l'equip masculí de l'Estralpul, en setena posició de la Lliga, lluny, molt lluny del sisè, diria que 9 punts, ara tirant de memòria.
Correcte.
Per tant, difícil que els homes de Quim Colet doncs puguin remuntar alguna posició en el que queda de fase regular. Després el play-off ja serà una altra història. Per tant, bona oportunitat per sumar victòries de prestigi que no han sumat aquesta temporada els homes de Quim Colet, i també per redimir-se una mica del que està sent un inici de temporada complicat.
Si la Copa surt bé i tot, que bueno, ja ho prepararíem ja bé, de tal manera que tinguéssim possibilitat i tot, doncs també ajudar l'equip a tenir més confiança, a no créixer individualment, col·lectivament també.
Doncs escoltàvem a Jordi Mardones parlant en aquest cas d'aquesta oportunitat que tenen per guanyar confiança amb aquesta Copa del Rei. Recordem que en cas de passar, demà s'enfrontarien a les semifinals el guanyador de l'últim partit de la jornada entre el Mataró, que és l'anfitrió, i el Sant Andreu. Un Jordi Mardones també que l'escoltarem ara parlant del Medi, que considera un gran equip.
Sabem que tenen bon equip, tenen molt bon equip, i bueno, ja s'ha vist el resultat que estan fent, que estan quarts de la Lliga i bueno, ho estan fent molt bé. Tenen un equip molt ordenat, tenen molt bons jugadors i això, esperem fer-ho de la millor manera possible i si ens podem portar el partit, doncs millor.
Doncs parlant, Jordi Mardones, també del Medi, un rival Adri que arriba amb bones estadístiques aquest partit, quart classificat a la Lliga, i vaja, amb homes també molt veterans, Marc Minguell, per exemple, Marc Roca, l'ex del Barceloneta, també parella de la metropolista sabadellenca, Maica García, per cert, ex del club com Javi Gorria, internacionals com, a banda de Marc Minguell, també el Boya Miguel de Toro, vaja, un equip complet, un equip veterà, i s'espera un partit igualat entre Sabadell i Medi, un club que, recordem, el partit de la primera volta el va perdre per 6-8 al partit de Lliga.
Finalment, per acabar, a moda d'agenda, Pau, i tenint en compte que a l'altra banda del quadre tenim els tres primers classificats a la Lliga Premat, un d'ells ja ha caigut, de fet, però com comentàvem al principi, Terrassa, CNB i també l'Atlètic Barceloneta anaven per l'altra banda del quadre. Avui, dos partits, els que queden de quarts de final, el del Sabadell, a dos quarts de quatre. Recorda'ns, últim partit de quarts i possible, tant de bo que sigui rival del Sabadell a semifinals, i una miqueta d'agenda, vaja, el previst, no? Dissabte semis, intueixo que diumenge final.
Sí, correcte. Avui l'últim partit, a banda d'aquest Sabadell Mèdic, que comença a dos quarts, a les 5:15, a un quart de sis, està previst aquest Mataró-Sant Andreu. Demà les semifinals, ben d'hora, un altre cop, ens hi posem a dos quarts de 12 del matí. L'altra semifinal a un quart de dues, per tant, jornada matinal, programació matinal d'aquesta Copa del Rei, el fet de jugar-se doncs, a l'aire lliure afavoreix això, i la final del diumenge a les 12, aquesta gran final, com diem, on s'espera, evidentment, la presència del Barceloneta.
Doncs Pau Vitori, diumenge a quarts de 5 de la tarda, al capdavant del Sabadell en joc, Lluïn Morenet. Ja veuràs tu després de 3 dies a l'aire lliure. Una abraçada, fins ara!
Una abraçada, adéu!
L'equip femení, tot això, al marge d'aquesta Copa del Rei que es disputa al Centre de Natació Mataró, juga un partit de tràmit demà contra el Sant Feliu. Les de David Palma lideren la Lliga Premat, mantenint la condició d'invictes, 11 partits, 11 victòries i 199 gols a favor, que converteixen aquest Natació Sabadell femení en el millor atac de la Divisió d'Honor. Per contra, el Sant Feliu, anfitrió la setmana passada de la Copa de la Reina, que va guanyar, per cert, el club, arribarà a Can Llong com a setè classificat. El partit cau just entre la Copa i l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga, que la setmana vinent les sabadellenques disputaran a la piscina de l'Horizonte a Catània. A tres quarts d'una començarà aquest Sabadell-Sant Feliu demà a Can Llong.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Amb aquest apunt de waterpolo posem el punt final al programa d'avui, aquest Hotel Suís del divendres 15 de febrer del 2019, amb el Toni González al control de so, el Joel Navir a la redacció, al costat del Sergi Parc, del Pau Vitori, servidor Adrià Arroyo, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. A més informació, com sempre, @RadioSabadell a Twitter, també ens podeu trobar a Instagram o a Facebook o a radiosabadell.fm. Per cert, tan bon punt acabi el partit contra el Medi, tota la informació @RadioSabadell. Adéu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.